Fenòmens naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Bona tarda, tornem a ser l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí la Parra i us parla Cristina Junyent. Sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVox amb dues os. Comencem! Els barris són, especialment si tenen molts anys, nuclis amb unes antigues tradicions i arrels històriques, però sotmesos també a la inevitable i necessària evolució i adaptació que els nous temps i situacions imposen. Els canvis demogràfics, no només generacionals, sinó els que molts dels nous veïns i veïnes, alguns d'ells de cultures, països i poders adquisitius diferents, i els estils de vida aporten i també hi poden incidir en els nostres carrers i places. Aquesta lectura és del pròleg del llibre Barris i carrers de Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera, escrit de Jesús Mestre. Després de jardins i de les cases, arribem als carrers, als veïnats, als barris. Aquest volum, tot i que és autònom, es pot veure com una continuació dels llibres Explora els jardins i viu els arbres de Maria Josep Tort i Arquitectura de Sant Gervasi, Sarrià i Vallvidrera de Jaume d'Oleza. A tots dos els hem entrevistat a Fenòmens Naturals. Com aquests dos volums anteriors que mencionem, aquest llibre s'ha configurat a poc a partir d'articles publicats al jardí en els darrers 10 anys sota la secció Nomenclàtor. Hi ha la mirada paisatgística dels jardins, la de l'arquitectura, i ara hi afegim una perspectiva històrica i urbanística de la creació i el desenvolupament de carrers, places, veïnats i barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per parlar d'aquest llibre tenim l'autor amb nosaltres, Jesús Mestre Campí. Hola, Jesús.
Bona tarda.
Jesús Mestre, el vam tenir fa uns mesos parlant de Pere Montlau i el projecte Bajo les muralles. Avui ens parlarà d'aquest llibre. Jesús és historiador, és doctor en història, de fet, i coordinador editorial. Ha publicat llibres vinculats a la història i especialment la història de Sarrià, de la qual és especialista. Jesús, com has plantejat el projecte d'aquest llibre, Barris i carrers de Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera?
El projecte neix a partir d'un suggeriment que em va fer una veïna del bany, que em va dir seria maco fer uns petits articles sobre els carrers, les places del districte de Sarrià-Sant Gervasi, no? Seria una cosa que la gent ho trobaria com molt proper. El suggeriment el vaig agafar i d'alguna manera el vaig portar al meu camí. Jo com a historiador sempre m'he considerat com algú que es vol especialitzar en història urbana, que és agafar història, vincular-la amb urbanisme, amb el creixement de les ciutats, tant a l'espart més morfològica com també social o fins i tot econòmica i política. A partir del nomenclàtor recent vaig veure que aquests carrers són la base d'un urbanisme que posteriorment es va fent més complexa amb una evolució diàmica històrica important. No? I d'alguna manera he volgut anar teixint una mica història i urbanisme, història urbana, a partir d'aquest projecte.
El llibre, en els diferents barris, però els agrupes en tres parts, Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera. Per què?
Un dels reptes també és donar a conèixer el que són els límits actuals dels barris, cosa que la gent ho sap però no ho sap. I la meva reflexió és que aquests barris tenen les arrels amb els antics municipis que hi havia en aquest territori, la Vila Sarrià o Sant Vicenç de Sarrià, Sant Gervasi i Cassoles i Vallvidrera. Fa poc més de 100 anys tots tres eren municipis independents.
La primera frase del territori de Sarrià la trobo preciosa, no? La primera menció documental de Sarrià és del segle XI, quan el Llobregat feia de frontera entre els comtats catalans i l'Àndalus. Després la frontera amb l'Àndalus a la península va anar baixant, però estaven aquí,
a la Llobregat. Sí, va haver-hi un moment que els teníem aquí a tocar. I érem territori de ràtzies, de l'estiu i del moment de les collites. La ràtzia era allò, un petit destacament que anava a repinyar el que podien per allà el més a prop possible.
Clar, buscar menjar, no?
i era menjar, o persones, homes i dones, per fer-los esclaus o cautius.
Està mencionat Sarriano justament per una de les ràtzies.
Sarriano és el nom del feudal, però la majoria dels noms dels pobles de Catalunya Vella estan relacionats amb el nom que tenia el feudal que tenia aquell territori. Aleshores, Sarrianus és el nom que es coneixia un cavaller del que sabem molt poca cosa, però que sí que sabem que va existir. El que no s'ha localitzat és on tenia la torre defensa, els castells, suposa que era a prop de la plaça.
De la plaça de la Vila.
De la plaça Sarrià.
Sí. De dalt.
De la Major, sí.
Llavors, a Sarrià tenia aquest nucli.
L'urbanisme a Sarrià ve delimitat per dues rieres, el que és la Riera Blanca i la Riera de Can Gardenyes.
Que ara estan transformades en carrers.
Una és l'Avinguda Foix, a la Riera Blanca, i l'altra és la Via Augusta, no? L'allargament de la Via Augusta als anys 70. Les rieres hi segueixen a sota i esperem que no els trobem per sobre algun dia, no?
Que no pugin, sí.
Clar, entre una riera i l'altra quedava doncs un terreny força pla i protegit, i sobretot força protegit, perquè per passar d'un costat a l'altre necessitaves doncs algun gual, alguna cosa, doncs, barrancs que eren difícils de passar. Els ponts eren complicats perquè aquestes rieres són especialistes en fer-los caure. Fins ben bé segle XIX es comencen a fer els ponts per la seva complexitat. Hi havia el gual que anava cap a Pedralbes, que passava per el que és ara al final de Pedro la Creu, i els esperava hi havia un gual sota Camp Ponsic mateix. Anaves a parar el camí de Pedralbes, que és el que és ara Enric Giménez, el carrer Fondo, que se li diu també.
De la mateixa manera que moltes rieres s'han transformat en carrers, les antigues carreteres que venien de la ciutat o que connectaven, recordo que es deia la carretera de Sarrià, la carretera d'Esplugues...
Els camins de Riera són els nervis del territori. Hi ha uns els nervis, potser els camins, i les rieres les venen. D'aquests camins n'hi ha que són antiquíssims, que és de l'època dels Ibers. El que li ha quatre camins, hi ha un trosset...
Sota la Cosmocaixa.
Exactament. Doncs aquest era un camí que venia d'Horta, passava turons aquells del Carmel i el del Coll Puiget i arribava fins a sota Coll de Finestrelles, sota a Sant Pere Màrtir.
Passava els turons per la banda mar o per la banda muntanya?
Més aviat banda muntanya. Era sempre anaven a buscar aquests camins que estaven per la muntanya, que les rieres fossin petitetes per poder-les passar. Clar, sí. La Bona Nova, per fer la Bona Nova, van tenir fet una sèrie de ponts, el qual es va poder fins ben bé al final del segle XIX. I, per tant, el camí anava allà perquè aquestes rieres que a la Bona Nova ja són barrancs, més amunt es podien salvar bé amb guals. Aleshores, hi ha bastant restes d'habitatges a tota la franja aquesta de muntanya, no? Bellesguard, coneix que hi és des de l'edat mitjana, va ser el palau del rei Martí.
Ens en va parlar el Jaume d'Olefa.
I aleshores també hi havia Can Gomis, que era una masia molt important, Pedralbes, el desert de Sarrià, on hi havia el convent dels Caputxins i la ermita de Santa Eulàlia.
Que els Caputxins s'han mogut de lloc.
Caputxins, el primer convent el van fer, crec que és a començaments del segle XVI, el 1500 i poc, on ara hi ha al final del desert, ara hi ha la residència de gent gran del desert. Doncs, més o menys per allà, una mica més amunt, hi havia el convent. Durant la Guerra del Francès, a començament del segle XIX, es crema, els francesos l'ocupen, el converteixen en una caserna i quan acaba la guerra els frares van allà i no hi volen viure allà perquè està tot. Era un lloc maquíssim i fins i tot un viatger de finals del segle XVIII, com és Alexandre de la Borda, i sojorna i fa un dibuix maquíssim del que era aquell monestir, que era ple d'ors, molta aigua, un lloc.
I se'l carreguen, no?
Se'l carreguen i poc després ve la desamortització i no és fins cap al 1870 i pico, des de Camp Ponsic els deixen una part de la seva propietat i fan l'actual convent dels
Caputxins actual.
Tampoc és exactament el mateix perquè durant la Guerra Civil el cremen i l'han de refer de nou. Ja.
Però al mateix lloc aquesta vegada.
Sí, en aquest lloc aquesta vegada es va salvar part de l'església i part del convent, però bé, va canviar tot.
També t'expliquen si visites el monestir de Pedralbes que a l'entrada estan trencades les rajoles que va ser els cavalls del francès que van entrar sí. Fins allà i després no van entrar més al cavall.
Sí, 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 sí. No. Són els francesos, clar. Aquests llocs així alts, que tenien bona vista i per tant veien on hi havia els moviments de tropes, els agradaven molt, no? I això passa tant a les guerres de successió com a la guerra del francès.
Bueno, sí que em faria gràcia mencionar que a Sarrià i a Sant Gervasi també vas pel mateix carrer però va canviant de nom.
Sí.
Per què?
Un cas que és molt lògic, no? És la Travessera, no? Travessera, que també és un altre antic camí íber que els romans van utilitzar per no tenir de passar pel centre per Barquino, no? Per Barcelona, quan tenien d'anar cap a Llobregat, no? O de Llobregat cap a Besòs. Tenim un tros que és la Travessera de Gràcia. El de Sant Gervasi és Travessera, aquí normalment es diu Travessera més que Travessera de Gràcia, i després tenim la Travessera dels Ports. Segons el municipi on passava, doncs anava canviant de nom. Si agafem també Galvany, molts d'aquests carrers dels transversals, per exemple, Marià Cubí, Madrazo, La Forja, tots aquests, es van anar fent a trossets. I aleshores, cada part tenia un nom diferent fins que es anaven ajuntant. Però això, clar, perquè entre mig hi havia grans finques, les del Santaló, les d'en Fabra, la Can Lledó...
Perdona, en Fabra? En Fabra, Camil Fabra?
Sí.
El marquès
sí.
De l'Illa.
Exacte, el marquès de l'Illa vivia o que ara es coneix per Vergonya Nova, nostra, la casa Muñoz Ramonet. La casa Ramonet se va fer el comte de l'Illa, en Fabra, i durant la guerra, un cop es va morir el senyor Fabra, el Muñoz Ramonet, que era el que controlava el cupo del cotó que venia d'Egipte, i que en Fabra era fabricots, era una filadora. Filadora, esclar, si no tenia cotó no podia treballar. Els anava, sobretot les filles, els anava collant fins que van tenir de vendre's la casa.
Ah, bon preu.
Ah, molt mal preu.
Això sí, bon preu per Muñoz i Ramonet. Diguem que la casa Muñoz i Ramonet està al carrer Montaner, cantonada.
Maria Cubí.
Maria Cubí. I que el Fabra que estem parlant era el Camil Fabra, que va ser, que dona nom a l'Observatori Fabra.
Exacte. És el que va pagar, va finançar l'Observatori Fabra.
Sí, hem parlat aquí de fenòmens naturals també d'en Comas i Solà i en conseqüència de l'Observatori Fabra. Sí. Que estem a Vilaurània, que és
exacte.
La casa que Comas i Solà ballada.
Exacte. I just davant hi havia la casa de l'Isabel Llorat. Isabel sí, Llorat, que és una típica com burgesa il·lustrada.
Sí.
És una persona que va muntar, tenia molts diners per unes aigües que es van trobar per Tarragona, unes aigües amb unes propietats medicinals que en aquell, a començaments del segle XX, es van fer com molt famoses, o la família va fer molts diners amb això. Ella era una persona així molt il·lustrada, i va muntar el que li deien el Conferencial Club, que va ser a finals dels anys 20, anys 30, les primeres conferències que van fer a Barcelona. Conferències que es feien en aquell moment a França, a Anglaterra i tot això. Tot això té aquest nom, ella no sabia on sobrevila, doncs van organitzar això i anaven portant gent de molt prestigi.
I eren conferències de tipus científic, artístic?
Sí, les dues coses, científic, artístic, literaris, humanistes... I es feia, diguem-ne, en els salons de la casa, eh? S'hi anava per invitació i aleshores era com limitat. I sí que es permetia, diguem-ne, un cert debat, una certa conversa entre
ponents i participants. Sí. Ara estem a Galvany, que sí. Tu l'has agrupat sota el marc Sant Gervasi de Cassoles. Parlant de carrers antics, es diu que la Via Augusta és romana, és cert?
No, és cert.
Vale. Diuen que era l'antic camí del mig que passa també pel Maresme i que arriba fins...
No, aquest és la Travessera.
Aquesta és la Travessera de Gràcia.
La Travessera de Gràcia sí que... La Via Augusta surt a partir del tren de Sarrià, quan cap a mitats del segle XIX, al 1868, en Sarrià, es comença a fer el tren de Sarrià, un tren en un sentit d'intercity, que anava de Barcelona a Gràcia, de Gràcia a Sant Gervasi i de Sant Gervasi a Sarrià.
D'aquí els noms de les estacions.
Exacte. Anava a unir tots aquests pobles, aquestes viles. Però, clar, a mesura que es va anar urbanitzant els territoris, perquè allà on passava el tren o el tramvia era el lloc on es començava a urbanitzar. Dic, sí. Clar, la gent volia estar a prop d'un sistema de comunicació ràpid i tot això. És com passa amb els pobles. Van fent variants de carreteres
i
al cap d'uns anys aquesta variant es torna a ser un carrer perquè...
Sí. Això mateix.
Doncs aquí una mica passa el mateix, no? Però clar, un tren necessita rampes allò...
Suaus.
Per tant, doncs, a molts llocs tenien de fer com unes...
Com uns talusos.
No? Talusos
per aplanar avall.
Aleshores, amb el temps, allò es va convertir en una nosa, un tall al mig del territori, no? Les vies. I aleshores, a partir dels anys 20, es comencen a cobrir. Es comencen a cobrir de Barcelona a Provença, primer, i després de Provença a Gràcia. Aleshores, arriba als anys 30, amb la crisi, després la guerra, i això s'atura i es para de cobrir-se. Arriba fins a Sant Gervasi abans de la guerra, des de Sant Gervasi cap amunt, doncs està encara per...
Ma mare, que va néixer el 32, parlava del tren de Sarrià després de la guerra, que el veia a l'aire lliure.
A mesura que s'anava cobrint, es anava urbanitzant els de la part de dalt, i la Via Augusta és aquest tros que passa per sobre, i aleshores s'acaba de cobrir als anys 60.
Ah, sí. Jo recordo l'estació de Sarrià a l'aire lliure.
Exacte, jo també.
Però això que estàs dient llavors vol dir que la Via Augusta està per sobre de la cota anterior, és a dir, que abans el turó de Modolell o de Monterols eren molt més alts, costava molt més arribar-hi.
Sí, sí. Abans el Modolell era molt més
accentuat.
Llavors, clar, sí, hi ha fotografies que es veu unes rases allò de la via. Llavors, clar, la Via Augusta en aquest sentit és una via moderna, no? És una via...
Els barcelonins, almenys alguns barcelonins, distingim tres parts de la Via Augusta. La part antiga, que va entre plaça Molina i Diagonal,
sí.
Després entre plaça Molina i la plaça de la Cruïlla d'Anglí Vergós, que entra la nova Via Augusta, que ja és la que es va fer molt més tard,
sí,
als anys 70, que has dit tu.
Sí. Que allò és una xapussa total, aquest últim tros.
Per què?
Primer, que converteixen la Via Augusta, que era un passeig, una avinguda, no? De sobte, a partir de Vergós, es converteix en una autopista. I entremig de dos barris, no? De forma que separa totalment els barris.
Sí.
Encara ara, passar d'un barri a l'altre és un lío. No? Mm. Has de passar per sota el tren o has d'anar a buscar...
Cert.
És molt empipador,
sí.
No?
Sí.
Per això ho estem arrossegant des dels anys 70. No sé si recordes aquell puntet que ens feien passar per anar allà. Que també allò era...
Era perillosíssim.
Sí.
Els nanos ens encantava, però no estava massa ben plantejat.
I aleshores, fixa-t'hi, quan van fer aquests dos altres trams que dius, els dels anys 20, 30 i 50, 60, la Via Augusta queda al nivell de les cases, dels carrers al costat. En canvi, aquí no. Aquí la Via Augusta et passa per sobre. Passa per sobre perquè n'hi van voler com parem una mica, enfonsem una mica les vies i anem a buscar la rasant de territori, no? La lògica, no?
De la casa Orlandà ja està molt més alta. Són dos pisos o tres pisos.
Exacte. Sí. Que allà que arribes allà al Gardenyes i això, trobes un mur allà a sobre. I després, constructivament, van acabar fent més o menys la meitat dels projectes que tenien.
Potser millor, no?
Volien... Sí, millor, almenys això.
Sí.
Ho van deixar allò. Perquè volien fer com uns esquelets que passaven pel mig de la plaça Sarrià, una cosa allò...
Que el cotxe era... és l'amo.
Els anys 70, aquí el cotxe era el que...
Encara Barcelona és un gran pàrquing. Jesús, estem al Ferró, estem a Vilaurània, entre la Via Augusta i el carrer Saragossa. Quina història té el carrer Saragossa?
No, el carrer Saragossa és, d'alguna manera, és el carrer major de Ferró. Aleshores, és dels carrers més antics. De fet, aquí molt a prop, una miqueta més amunt, passat de Guillem Tell, hi ha la casa més antiga del Ferró i de les més antigues, com que podríem dir com a casa de poble, de les més antigues del Ferró. Crec que és del 1840 i pico.
Sí.
I és curiós perquè és la casa que la va fer l'arquitecte i urbanisme important, que és el dels quarterons de la Barcelona antiga. Va fer un plano espectacular.
Què són els quarterons de la Barcelona antiga?
Sí, ell va dividir que és la Barcelona antiga. Era el moment que s'està enderrocant les muralles i, per tant, es buscaven sistemes de, diguem-ne, de com ajuntar-se amb la nova urbanització que es faci de l'Eixample. No?
Uh-huh.
Els quarterons són quadrats que fa territori, el divideix tot per quadrats. i cada un d'aquests quadrats, doncs, que no recordo quins metres quadrats tenia de tenir, doncs és un d'aquests quarterons, el de Riga i Roc. I aquest senyor doncs va fer aquesta caseta del Ferrol, que és una casa que està molt ben conservada i tal, no? I que és curiós perquè és un, ja dic, és un dels grans urbanistes de la Barcelona 19. Llavors, el carrer Saragossa neix perquè hi passava el tramvia. Tramvia de vapor. Primer van fer unes proves amb mules, però les mules, els pobres, arribaven a la bona nova, allò, rebentat. Llavors van fer un petit, com un trenet de vapor, que de dos o tres vagons. I clar, com que eren empreses privades que feien això, anaven a buscar els llocs, els semblava que hi havia més cases, que era la companyia de tramvies de Barcelona, Sant Gervasi i Sarrià. Era un trenet de vapor, normalment amb una màquina i tres vagons, que pujava pel carrer Tosset i al fons 12, arribava a plaça Molina,
girava a la dreta,
girava cap a Guillantell, i de Guillantell agafava a Saragossa fins al que era l'Avinguda Wagner.
L'Avinguda Wagner, quina era?
Se l'ha menjat a la Ronda del Mig.
La Ronda del Mig.
Era l'Avinguda que unia Saragossa amb Sant Gervasi Cassoles, com els dos carrers majors, i per tant era un carrer important.
Quan em parles de Sant Gervasi de Cassoles, m'estàs parlant del carrer que comença a Mitre ara o de la Riera?
De Sant Gervasi Cassoles al carrer actual, que era el carrer major de Sant Gervasi,
que puja fins a la plaça de la Nova.
Exacte. Bueno. Aleshores, el tramvia seguia per allà, però esclar, vol dir, i arribava. I aleshores, clar, aquí al carrer Saragossa es va anar urbanitzant a partir doncs, d'aquí hi havia aquest tramvia. Ja hi havia alguna casa, com aquesta que dèiem d'en Garriga i Roques, però clar, va portar moltes, sobretot la part aquesta d'aquí, com la casa on estem ara, la de
Comas i Solà.
Comas i Solà, que hi havia sigut el seu pare, vol dir que a finals del segle XIX, no? I per tant, doncs, la va fer sabent que tenia el tramvia a mà. El tros aquest, de més o menys de Guillantell cap avall, tenia un caràcter com més de torres, més de gent benestant, que no pas l'altre tros del mig, que era com més popular. Llavors, al arribar dalt, tornava a haver-hi més torres, o grans torres, com Can Bertran.
Clar, en Bertran, de Bertran de Caral. Estem emparentant amb la família Güell, sí, Girona.
Sí.
Estem a prop de la Riera de Cassoles,
sí,
que també era una riera. De fet, el traçat
ho
marca bastant, no?
I el límit entre el que era Sant Gervasi i Gràcia el marcava la Riera de Vallcarca i la Riera de Cassoles. Ara ho fa a la Riera de Cassoles, però no a la Vallcarca, perquè van passar el límit la República Argentina, que és el tros de barranc que d'alguna manera doncs, no li van donar importància. Quan es va fer això, doncs, no hi havia Vallcarca, i clar, hi buscaven que hi haguessin més carrieres, doncs, carrers. I per això va haver-hi aquest tros. I els de Gràcia, doncs, els hi costa reconèixer que el límit històric passava per la Riera, com era lògic, per l'altre costat.
Sí, clar, era la frontera natural.
Això també el que ens indica és que el Josepets, convent de Gràcia, era del Ferró.
I la plaça Lesseps?
L'antiga plaça Lesseps, sí que era. Perquè l'altre era allò de Can Alegre de Dalt. Encara anant més lluny, Lesseps pertanyia a Sarrià. Perquè
clar,
el terme Sarrià arribava fins a... Hi va haver molt del bany, passa a Sant Gervasi el 1850. Fins aleshores, tot de Galvany fins aquí, era el municipi de Sarrià.
Com també ho era Pedralbes, que ara és les Corts, però aquest tema, aquest meló no l'obrirem avui.
No, hem obrit aquí un parell d'anys.
Sí, i això va ser el 82.
Exacte.
Vols dir que d'aquí un parell d'anys tornarà a Sarrià?
No, és que d'aquí dos anys i poc més es farà el 800 aniversari de la fundació del monestir de Pedralbes.
Doncs anem als barris de muntanya,
sí.
Vallvidrera i altres barris que estan agrupats en veïnats, els sí. Diversos veïnats, el Mas Guimbau, sí. Les Planes mateix Vallvidrera. Per què estan organitzats així?
Vallvidrera neix a, el que podríem dir-ne, al fons del vall, on ara hi ha Santa Maria Vallvidrera.
Al Vallès, diguem-ne, a la banda Vallès.
A la banda de Vallès, no? Allà hi havia l'ermita o la parròquia, la rectoria i dues o tres cases d'aquelles bastant notables, Can Sisí, Can Sauró també queda per allà a prop, la teula exacta. El primer eixample de Vallvidrera, que és a finals del XIX, quan els Sarrià anexiona les masies de Vallvidrera, perquè eren tot masies en aquell moment, comencen a construir a dalt de la muntanya. Una mica seguint allò del Montlau i de la teoria aquesta higienista, que necessitaven doncs, llocs amb bons aires per respirar i netejar els pulmons i tot això. Curiós, però llocs com l'Hotel Buenos Aires, que va un sarrianenc, de fet estava a la part de Sarrià, que al límit passava per la carena.
Clar, la carena és Montdorçà?
Sí, exacte. Però van anar construint al llarg de tota la carena, sobretot, i van fer portar el funicular. El moment que van tindre el funicular, doncs ja tenien, diguem-ne, connexió amb la ciutat, doncs, molt, molt més fàcil.
I quan no us el van fer portar? Qui el va fer portar?
Hi ha els de la Canarenca, que són els que en aquell moment ja es portaven el tren i van fer el túnel de Vallvidrera. Ells ja hi comptaven amb el funicular aquest, però els hotelers, perquè havia parlat això, però hi havia l'Hotel Panorama, que ha desaparegut, hi havia l'Hotel Sant Jordi, l'Ideal Pavillon, que encara hi és, hi havia un hotel, a tots aquests, a part de fer pujar tramvies fins allà dalt, que no t'ho vegis, però volien també que hi hagués el funicular, no? Aleshores, d'alguna manera, fa impressió perquè es faci. I aleshores es surt un barri nou, que d'alguna manera està molt vinculat a el que podien dir-ne Malleuja, o el que actualment entenem com a turisme. No? Era perquè la gent de Barcelona, bàsicament, doncs, anés a passar uns dies, unes setmanes, d'esbarjollar. No?
Però és diferent el nucli de Vallvidrera, que li veus unes cases espectaculars, modernistes, molt boniques, amb els barris de baix, no? Les masies. Sí. Són dues zones molt clares. Una és molt més urbanita i molt més pel desbarjo, i l'altra és rural.
Sí, no, si per exemple agafem doncs, el Massauró. El Massauró doncs, va néix d'una sèrie de casetes del Pantà i el Baixador
de
Vallvidrera. No? Casetes normalment bastant senzilles.
Sí.
I si te'n vas doncs, a Mas Guimbau, doncs és el mateix. La primera casa que es construeix a Mas Guimbau, del Soler, de la família Soler, aquesta sí que és una casa
més construïda.
Sí, més construïda i tal, però després les que es van fer, que moltes d'elles són dels anys 40, 50 i 60, del segle XX, tot és pràcticament segle XX, de Vallvidrera, excepte les quatre masies que queden, hi ha la Budellera, hi ha el Rectoret, hi ha algunes d'aquestes masies que encara queden, però en queden relativament poques.
És construcció senzilla i en bona part autoconstrucció.
Sí,
també,
i sense una urbanització, allò...
Sí, ben projectada.
Però clar, són la gent que ja no van arribar a temps a fer la caseta a Can Caralleu o a altres barris així també d'autoconstrucció i acaben anant a
l'altra banda,
l'altra
banda de la carena.
I ara, doncs, moltes onces. I també hi ha el xalet del segle XX, del segle de 1910 o 1930. Se'n fan molts xalets, que són molt macos.
Una última pregunta. Com és que des del jardí us veu animar a fer una col·lecció de llibres, dels quals ja teniu tres?
Bueno, jo crec que és molt una mica el que seguim o perseguim des del jardí, des del començament del jardí, perquè tots tres són llibres a partir de seccions molt antigues, no? Molt del començament del projecte. Nosaltres pensem que per estimar una cosa, per apreciar-la, l'has de conèixer. No? Aleshores, el que estem intentant doncs, és que la gent conegui més els seus barris, els llocs on viu. No? Per això hem donat importància a que Sant Gervasi i Sarrià també són verds, en jardins fantàstics, hi ha cases que són molt maques i que hi ha carrers amb molta història i expliquen molt la història del barri.
La veritat és que val la pena llegir-ho. Aquest llibre és Barris i carrers de Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera, un bon regal per Nadal, que només ho deixo caure. Jesús, hem arribat a la fi. Diem adéu i fins la propera. Jesús, mestre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ja estem encantats. Ho deixem aquí. Moltes gràcies als nostres oients. Us esperem d'aquí a 15 dies amb més ciència i l'entorns. Ens trobarem a la plataforma iVox, ja ho sabem, a dues os i al blog fenomensnaturals.net. S'acomiada Cristina Junyent. Adéu. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrol. Thank you.